Tirant-nos de tonyina? Una paella?
Oh! Amic Tomàs, on vas? La paella no és pas un envàs. I tu, si has dubtat...
envasonvas.cat
Separa bé, un joc de nens, amb el finançament d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Passant 3 minuts de 8:45.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.
Hola Catalunya, hola Andorra, benvinguts al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Doncs conferència oest 155, conferència est 163. Es tracta d'un partit de les estrelles que passarà a la història per molts motius. Per exemple, els 318 punts anotats, 30 triples convertits dels 100 intentats o les 88 assistències. Però que no passarà a la història per la seva competitivitat, sens dubte. De fet, fa 4 anys l'excomissionat David Stern ja va cridar files als dos equips, preocupat perquè el joc s'estava desvirtuant per la falta de competitivitat. Un fet que aquest any s'ha tornat a repetir de forma més evident, com demostra l'històric resultat final, el 155-163. És més, són molts els que prefereixen menys espectacle a canvi d'un veritable partit de bàsquet entre els millors jugadors del món. Això diuen Morales i Martín, companys de la ESPN.
El partido de estrellas de NBA no es baloncesto. Es espectacular, es grandioso, es muy atractivo para muchas personas, pero no es baloncesto. Y el valor de cada anotación es enormemente disminuido por el hecho de que la defensiva está totalmente ausente.
El hecho de que cuando usted ve un partido donde en no menos de 10 ocasiones alguien se sale del medio para que otro penetre y la vuelque, eso no es baloncesto, eso no es defensa. A pesar de que uno puede decir, bueno, estos marcadores de 140, 138 es porque están los mejores anotadores del mundo en la NBA. Sí, pero aún los mejores anotadores del mundo contra buena defensiva no anotarían 140 o 138 puntos. Nadie se llame engaño. Los partidos de estrellas no son competitivos.
Doncs queda clar almenys l'opinió d'aquests dos periodistes i ja m'imagino també a Adam Silver, nou comissionat, intentant convèncer les estrelles de la NBA perquè ja de cara al proper All-Star intentin competir des del salt inicial. Per cert, que el base dels Cavaliers, Kyrie Irving, ha estat escollit el jugador més valuós de l'enfrontament gràcies als seus 31 punts, 14 de 17 en el llançament de camp, més 14 assistències. I el que no passarà a la història, en cap cas, és el concurs de triples i també el d'esmaixades. El primer salvando Marco Bellinelli, l'escorta italià dels Spurs, és el tercer europeu en la història que el guanya pel darrere de Stojakovic i Novinsky. John Wall va guanyar el d'esmaixades. El base dels Wizards va saltar per sobre de la mascota del seu equip. I, per cert, una altra dada històrica d'aquest All-Star, la protagonitzada per Violeta Palmer. S'ha convertit en la primera dona a arbitrar un enfrontament All-Star. Passant 6 minuts de 8:45, comencem.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
I I hem de començar, com sempre, saludant a l'equip, a l'equipàs del bàsquet del dia a la meva esquerra, Adrià Santa Susagna, bona nit.
Bona nit.
El control tècnic, el Jordi Carretero. Hola, Jordi, bona nit. I a la producció, com sempre, pendent de les trucades, dels telèfons i de moltes altres coses. Algun dia explicarem també la tasca, la gran feina del Xavi Pagant a la producció.
Bona nit, companys.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
I això en un bàsquet al dia en el que parlarem de l'All-Star d'aquest cap de setmana i ho farem amb Jordi Fernández, català de Badalona i únic entrenador espanyol als Estats Units. Ha format part del cos tècnic de Cleveland. Actualment és el primer ajudant dels Canton Charge, equip dependent dels Cavaliers a la Lliga de Desenvolupament de la NBA, i aquest cap de setmana ha participat de l'All-Star. D'aquí pocs minuts marxarem cap als Estats Units, a Cleveland. Concretament allà són 6 hores menys. Això el dia en el que, tornant a casa, hem de parlar de la 19a jornada de la Lliga Endesa, que ens ha deixat la victòria del Barça sobre la penya per 88-79, amb concurs de triples inclòs. Entre tots dos en van anotar 25. I la derrota de la Bruixa d'Or Manresa davant del Rio Natura Montbus per 56-77. Al Madrid, doncs més del mateix, 19-19. I per tancar el programa, la tertúlia dels dilluns amb l'ex ACB Albertilla i el periodista del diari Esport, Xavi Martínez Olivar. Amb tot això, ja ho sabeu, prepareu-vos bé per viure amb nosaltres el millor bàsquet des de 8:45 i fins a 9:45 de la nit. Ara ho posem tot en ordre, repassant noms i notícies de la jornada. Hem de parlar de l'ACB i del Madrid.
Continua sent el líder imbatut de la Lliga Endesa amb 19 victòries i cap derrota. Els blancs han derrotat aquesta jornada al Laura Alcucha per 74-90.
Els millors:
Eulis Baez, de l'Herbalife Gran Canària, Andy Panko, de Fuenlabrada, Sergi Llull, de Madrid, Ben Diwar, del Rio Natura Montbus i Jason Granger, de l'Unicaja.
El millor:
Andy Panko aconsegueix la seva segona designació consecutiva com a MVP de la jornada. El jugador del Fuenlabrada va acabar amb 29 punts de valoració, a la nota també 29 punts i recollir també 3 rebots.
Punts, rebots i assistències.
El mateix Andy Panko lidera la marca anotadora amb 29 punts, seguit de Llull amb 27 i Uros Slocar amb 20. 14 són els rebots que ha recollit Luke Silma, i amb 10 Joey Dorsey i Nikola Mirotić. Ja en assistències, Jason Granger ha estat el que més n'ha repartit, un total d'11 per les 9 de Jonathan Tabú i les 8 d'Àlex Mumbrú.
Derbi calent.
A la pista, Tomic va protagonitzar l'empipada del partit al rebre un cop a la barbeta que va requerir de 4 punts de sutura, i sobretot a Twitter, on Sitafa Sabaner va dir textualment que li diguin a Tomic que ells també van donar cops de colze a la cara i no ens en vam anar plorant com a nenes petites.
Machelampe, que seguirà de baixa.
El jugador evoluciona favorablement de la seva cervicodorsàlgia, però aquesta setmana seguirà entrenaments individuals. Dilluns vinent hi haurà una nova reunió entre el tècnic Xavi Pascual, el jugador, i el metge Gil Rodes per decidir el futur mèdic del jugador.
Lucas Nogueira.
Serà sotmès aquesta setmana a diverses proves mèdiques per l'Estudiantes per mirar de valorar el seu estat físic després de 2 mesos als Estats Units.
Labrinovic.
Acabat d'arribar al capital del Túria, ha debutat sent una peça clau en la victòria del València. 12 punts i 4 rebots en el seu primer partit.
Giuseppe Poeta.
Serà baixa 3 setmanes per un trencament de fibres. Poeta ja ha iniciat el seu procés de rehabilitació després de la lesió feta contra el Madrid.
Deixem la CB, anem amb la Adecco Or.
Derrotes del Barça i del Lleida i victòria importantíssima del River Andorra. Els de Joan Peñarroya van guanyar el segon classificat al Palència per 84-87, i ara mateix són primers amb 2 victòries d'avantatge sobre els palencians. Més al bàsquet, a Baraj, el Lleida va perdre contra el Corunya per 76-84. Els de la Terra Ferma són desens amb 8 victòries. Per la seva banda, el Barça va perdre també contra el Clínica Rincón per 69-57 i continuen QS amb 3 victòries.
José Simeón.
El jugador de Força Lleida estarà 15 dies fora de les pistes després de detectar-se-li un microtrencament muscular a l'adductor de la cama dreta. El base valencià es perdrà el partit d'aquest divendres a la pista de l'Andorra i molt probablement també el del Burgos al Barris Nord del proper 28 de febrer.
Adeco Plata.
El Prat encadena la seva tresena derrota consecutiva, aquest cop contra l'Azpeitia per 85-76. Ara són quarts amb 10 victòries.
Doncs tercera derrota consecutiva, la del Adeco Plata, la del Prat. Lliga femenina, anem amb la Lliga femenina 1.
Derrota del Cadí casa del Ribas d'Ecòpolis per 75-53 i ocupen la 8a posició amb 7 victòries. Per la seva banda, el Girona va guanyar per 66-51 al Vizcaya i passen a la 5a posició amb 9 victòries.
Lliga femenina 2.
Victòria del segle XXI, 49-79 a la pista de l'Araba Arask i l'equip passa a la 5a posició amb 9 victòries. Per la seva banda, nova derrota del Barça, aquest cop a casa contra l'Aire Europa per 68-75. Les blaugranes són coers amb 2 victòries.
I a la NBA hem de parlar de l'All-Star.
Se l'emporta la conferència est per 155-163 després de perdre durant 3 edicions consecutives. Un All-Star on s'ha batut el rècord d'anotació amb 40 punts en un sol quart i els 163 finals de l'est. Carmelo Anthony va batre també el rècord de triples amb 8.
Concursos.
La prova de tirs a Cistella la guanya la conferència est liderada per Chris Bosch, a l'acabar la prova final amb 31,4 segons. El concurs d'habilitats se l'emporta el duet format per Trey Burke del Jazz i Damian Lillard dels Blazers marcant 45,2 segons. Marco Bellinelli dels Spurs és la sorpresa enduent-se al concurs de triples aconseguint 24 punts i John Wall dels Wizards ha estat el vencedor del concurs d'esmaixades en una jugada on agafa la pilota del cap de la mascota de l'equip i acaba esmaixant d'esquenes a la cistella.
Kyrie Irving.
L'MVP de l'All-Star contra tot pronòstic ha anotat 31 punts, 15 dels quals al darrer quart i totalment decisius a més de 14 assistències.
Westbrook.
A la base dels Thunders, que s'ha perdut l'All-Star per lesió, serà reavaluat demà i no es descarta la possibilitat que torni a jugar dijous contra Miami Heat.
Kobe Bryant.
Mica a mica es va apropant la data de tancament del mercat de l'NBA i Kobe Bryant ha parlat sobre els rumors que situen a Pau Gasol fora de l'equip. Bryant espera que Pau no marxi i es declara un gran fan del català alhora que diu que l'aprecia molt.
I abans d'acabar, anem amb Wang Chichi.
Es retira el primer xinès que va jugar a l'NBA a l'edat de 36 anys. Zizi diu adeu després de 20 temporades a l'elit amb 7 títols de la CB. A més de 10.000 persones es van reunir per homenatjar-lo.
Doncs amb el senyor Chichi arribem a, o tanquem els noms, les notícies del dia d'avui, dilluns 17 de febrer de 2014. Hem de marxar als Estats Units.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereixen equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del bàsquet al dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
Feel my way through the darkness. Doncs fa 6 anys que va decidir fer les Amèriques i el cert és que podríem dir que la cosa no li ha anat gens malament, ara veurem què ens explica ell mateix, però és l'únic entrenador espanyol en la història del bàsquet americà, va formar part del costa lli dels Cavaliers al costat de Shaquille O'Neal o LeBron James i en l'actualitat és l'entrenador ajudant dels Canton Charge, equip de la Lliga de Desenvolupament de la NBA vinculat als Cavaliers. Hola Jordi! Bona tarda, perquè ja són 6 hores menys, no? Ja són per tu 3 quarts de 3 de la tarda.
Això mateix, 3 quarts de 3.
Uh-huh. Què tal? 6 anys per allà, no? Pels Estats Units.
Sí, bueno, 5a temporada, amb un projecte nou, una nova feina, com tu has dit, aquí als Canton Charge, a la Lliga de Desenvolupament de la NBA, i, i bueno, de fet, un plan B per mi, però és de llarg el millor any i el que més estic disfrutant aquí, des que he arribat.
Bueno, veig que la pronunciació teva no té res a veure amb la meva, eh? El Canton Charge, no sé com... Canton Charge, no?
Charge. Jo els intento imitar amb ells i tu m'intentes imitar amb mi.
Molt bé. Com t'estan anant les coses? Ara deies, suposo que molt bé, ara ho deies tu, un any platòric, no? Potser no sé si millor del que podies esperar.
Sí, bueno, a nivell de resultats estem molt contents. Som el segon millor equip de la Lliga. Bueno, ens van nomenar cos tècnic de l'All-Star. És una Lliga que cada cop va millor. Des que vaig arribar jo... ha millorat molt en quant a estructura i en quant a talent, i la veritat és que, com diuen aquí, no només és desenvolupament pels jugadors, sinó també pels entrenadors. Dels dos últims anys, 8 entrenadors de la Lliga de Desenvolupament han passat a banquetes NBA, i bueno, per mi, com us he dit, és un plan B, però que crec que és el millor que podia fer doncs per tenir més responsabilitat i bueno, donar un pas endavant.
Escolta, perquè la gent ho sàpiga, no? Començant de zero, fa 6 anys, per què decideixes deixar Badalona i anar a fer les Amèriques?
Bueno, vaig venir aquí a fer campus d'estiu i després vaig tenir una feina, em van oferir una feina entrenant jugadors professionals. El pas definitiu de venir a viure aquí és perquè em van oferir feina amb l'equip i va ser, doncs, a través de la feina que tenia jo vaig conèixer en Mike Brown, que en el seu moment era quan estava entrenant a la seva primera època a Cleveland, i em va oferir una feina i no vaig, evidentment no vaig poder rebutjar i no m'ho vaig pensar dues vegades i vaig venir aquí a aventurar-me.
Perquè tu reps una trucada, crec, no? Arriba el dia, no? Sí. I a tu truquen.
Sí, bueno, jo vaig conèixer a Las Vegas, en l'empresa on treballava jo, que treballava... Anteriorment havia treballat amb en Rudy, amb en Serge i molts altres jugadors allà als Estats Units. Vaig conèixer en Mike Brown, em va oferir doncs, treballar amb el seu fill, que estava en categories de formació, i bueno, em va convidar a Cleveland, vaig anar una setmana amb ell a Cleveland, vaig estar doncs, amb els jugadors d'allà, amb en LeBron, en el seu moment amb en Chris Paul, me'n recordo també, vaig tenir l'oportunitat de conèixer, i ell em volia agrair doncs, el treball que havia fet amb el seu nano, i havia estat amb ell i que realment havíem tingut una relació molt bona. Em volia agrair tot portant-me a la pretemporada de l'equip. I la trucada va venir en que en lloc d'oferir-me a última hora anar a la pretemporada, em va oferir una feina i un lloc de treball al seu equip. I així va ser com va funcionar tot.
Sorprenent, no? En aquell moment no sé què et passava per les venes.
Bueno, en aquell moment... no és que et passi molt per cap, és dir sí o no, i quan dius que sí, tot va molt ràpid, i en 4 dies t'hi plantes i has d'aprendre com funcionen les coses, i bueno, has d'estar al nivell, perquè evidentment aquí no et regalen res, i has d'aprendre, però també has de donar la teva part de treball a l'organització.
I arribes com a entrenador tecnificador, és així?
Sí, aquí es diu Player Development Coach, que són els entrenadors de tècnica individual. Jo normalment treballava molt més amb els exteriors, tot i que un dels meus jugadors amb el que he treballat més ha sigut l'Anderson Varejao. Normalment els cossos tècnics es conformen de 9 entrenadors, entre 8 i 10, entre el coordinador de vídeo, els entrenadors de tècnica individual i els que es diuen entrenadors assistents a la NBA.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, és una estructura molt més gran, més complexa, juguen molts més partits, hi ha molts més mitjans. I bueno, jo ocupava una d'aquestes posicions, vaig començar doncs, des de baix de tot i vaig anar pujant fins a estar a la banqueta els dos últims anys a Cleveland, viatjant amb l'equip. També he fet feines de scout internacional i també de scout a la Lliga. I bueno, aprenent com funciona tot aquest negoci i bueno, com a totes les feines i tot arreu, s'ha de començar des de més a baix i anar pujant.
Escolta, Jordi, i el fet de tenir o treballar, no?, amb Shaquille O'Neal, LeBron James, això com es porta?
Bueno, si t'agrada el bàsquet, al principi ja tot impressiona, no?, però com a professional, doncs, el tema de relacions amb els jugadors i atletes professionals crec que és una miqueta la clau, i arriba un punt que quan és el teu dia a dia... doncs tu et vols guanyar el teu respecte pel teu treball i aquest ha sigut sempre el meu objectiu. Jo abans anteriorment havia treballat amb jugadors professionals com en Rudy, i abans doncs havia tingut amb en Chauncey Billups o en Kevin Garnett, on havia treballat a l'estiu abans, i està clar que el que no pots, sí que tot ens impressiona molt, però al cap i a la fi, si vols que això sigui la teva feina, doncs has de fer el teu treball i vols que et respectin per això. I, bueno, està molt bé, la veritat és que a mi faig el que més m'agrada i és el que m'empenya a seguir aquí.
Escolta, i quant de temps vas trigant en fer d'això una rutina? És a dir, no anar al pavelló, veure Shaquille O'Neal, veure LeBron James i ja fer-te la idea que és un dia normal per tu?
Sí, bueno, les coses...
Vas trigar molt o no?
Sí, bueno, no, perquè aquí treballem tantes hores, un cop comença la temporada són normalment 7 mesos entre pretemporada i temporada de play-offs, treballes de dilluns a diumenge 90 hores a la setmana, i amb els viatges, i és un no parar. I la teva mentalitat és treballar i competir, i el competir estressa molt, i el guanyar i el no guanyar. Llavors això ràpidament t'hi poses, no, quasi que no et dona temps ni a pensar-ho.
I per sort heu guanyat molt. En aquella època vau guanyar molt, vau arribar a play-off també, va ser una època interessant, no?
Sí, va estar molt bé perquè de moment a la meva curta carrera he tingut la sort d'haver viscut les dues cares. Una, la que guanyem 61 partits de Lliga regular i som el millor equip de la Lliga regular. Arribem als play-offs, passem primera ronda, arribem segona, juguem un Celtics que estan en un moment competitiu molt bo, perdem, i en aquell moment fan fora l'entrenador, que era el que m'havia portat. Llavors, ve la realitat del negoci. I bueno, aquí arriba una mica, va arribar un entrenador nou, que va ser en Byron Scott. Ell em va mantenir el cos tècnic i em va donar un càrrec millor. I bueno, era una plantilla que començava de zero, amb uns objectius a mig llarg plaç. Era una situació totalment diferent a la que havia viscut l'any anterior. I aquests últims... Aquests 3 anys amb l'equip doncs han sigut, doncs, com tu has dit abans, ho havíem guanyat tot. Ara últimament veníem amb jugadors joves amb molta qualitat, però guanyant molt menys, i quan es perd les coses en aquest negoci són complicades.
I d'aquí com passes al Canton Charge?
Bueno, doncs, amb l'arribada... Jo havia tingut 3 entrevistes ja per ser entrenador a la D-League. Era una feina que em cridava molt l'atenció i que per mi era un pas endavant. Quan va arribar en Mike, doncs, parlant i veient el projecte que havíem tingut, perquè el nostre propietari va comprar aquest equip, aquesta franquícia de la Lliga de Desenvolupament, fa 2 anys. I hem sigut un dels millors equips des de que vam comprar l'equip. L'equip s'ha ficat a play-off els 2 anys i en Mike va creure que, i parlant amb mi, que era la millor opció per mi, perquè estaria doncs al peu del canó prenent decisions, i som un cos tècnic molt jove, el primer entrenador de 33 anys, jo en tinc 31, en James Posey, que havia sigut 12 anys jugador, és l'altre assistent, i després tenim en Nate Rankin, que és un noi que havia jugat a Europa 16 anys. Som joves i cada un aportem una cosa diferent. Estar en aquesta lliga, veig que en el poc temps que porto, doncs, per mi ha sigut l'aprenentatge, i el poder decidir i equivocar-se és el que et fa millorar. I bueno, com abans has dit, si guanyes tot es fa millor, i de moment ara doncs tot pinta que som equip de play-off, i bueno, encara ens queden 18 partits per acabar la lliga regular, però de moment ho estem disfrutant molt i els resultats estan sortint.
Esteu a la lliga de desenvolupament de la NBA, i per les vostres mans doncs passen aquells jugadors, no?, que no tenen minuts, no?, amb el primer equip, amb els Cavaliers.
Sí, de moment aquest any han jugat 3 jugadors del nostre equip de NBA, han jugat amb nosaltres. Sergei Karasev, que de fet juga amb la selecció de Rússia, i pues, un noi draftejat de 19 anys, ha jugat, ja em sembla que són 12 o 14 partits amb nosaltres. Kerrick Felix, de la Universitat d'Arizona, molt bon jugador de la universitat, molt bon físic, el seu primer any a l'NBA també ha comptat amb molt pocs minuts, però amb nosaltres cada cop que venen entrenen amb nosaltres, juguen amb nosaltres, i és el pas que necessiten doncs, per no només amb els minuts, però també amb el sistema. Nosaltres, el nostre sistema és el mateix que Cleveland, amb el qual els jugadors doncs, poden
poden ser no només protagonistes, sinó disfrutar d'aquests minuts i viure.
Escolta, Jordi, què tal l'experiència de participar en un All-Star de la NBA aquest cada setmana?
Doncs ha sigut una de les millors... El primer és un reconeixement, i crec que tot ens agrada. Però he disfrutat molt del cap de setmana, no només del partit, que és una miqueta protocolari el de menys, és un cap de setmana envoltat de bàsquet, en una ciutat com New Orleans, que no havia tingut l'oportunitat de visitar-la i caminar, sí que hi havíem jugat, però no havia tingut l'oportunitat de voltar. I bueno, i conèixer els jugadors, tenir relació amb els jugadors que entrenes a l'All-Star i també la gent que treballa a la Lliga. Bueno, l'ambient és, de fet, és viure-ho és especial.
Mm-hmm. És un espectacle, no? Per sobre de tot, és més espectacle que bàsquet, no?
Sí, és el que ven la Lliga. La Lliga ven espectacle, la Lliga ven un producte. Sí que és veritat que, bueno, diuen que l'All-Star en si ha baixat molt en els últims anys. Probablement és perquè, bueno, l'All-Star crec que va ser un producte dels anys 80-90, no sé exactament quan, però era quan la televisió es veia menys, i ara, doncs, amb tot el boom de televisió i internet, doncs crec que això ha afectat. Però tal com és la Lliga, ells sempre busquen el fet d'innovar i de canviar, i crec que si realment no està tenint tant èxit, buscaran la manera de tenir-lo.
Segur que sí. Escolta, com et veus d'aquí un parell d'anys? O a on?
És una bona pregunta, perquè no sé si te la puc respondre. De moment estic molt content en com m'han anat les coses aquí. Crec que encara tinc molt per recórrer aquí, però considero tornar a Europa perquè realment és una cosa que m'agradaria, però no ho sé, són simplement opcions i ja veurem el que passa. De moment aquí estic bé, tinc un any més, i a veure què passa.
Et veus o t'imagines entrant a la NBA?
Sí, et refereixes com a primer entrenador?
Sí.
Bueno, suposo que seria un repte més, evidentment, doncs, fa falta seguir amb passos endavant, però no et dic que no. Pot ser una oportunitat més, podria ser el primer, però no és una cosa que m'obsessioni. El que m'obsessiona, el que em preocupa ara és disfrutar la feina, seguir millorant i anar any a any.
Tu diries que dels entrenadors espanyols ara mateix, doncs amb la teva trajectòria ja consolidada, series el que potser tindries més opcions o tindries més a prop al poder ser el primer espanyol català entrenant a la NBA com a primer entrenador, o no?
No ho sé, perquè de moment... A veure, jo estic fent el camí que m'ha sorgit a mi al davant i del camí ara mateix, doncs, se'm van obrint portes. Crec que entrenadors espanyols que han guanyat molts títols i Eurolligues i tenen molta més experiència, jo crec que estan per davant meu, ara. Jo, el que sí que és veritat és que jo he començat de zero aquí, i això és algo que, pel mateix motiu, que quasi només o només hi ha un entrenador americà a l'Eurolliga, que és en David Blatt, i el motiu pel qual hi és perquè va començar des de baix com a segon entrenador.
I la CB què?
Bueno, la FD Sud, el bàsquet, la lliga amb la que he crescut i la que em va enamorar del bàsquet, i seria per mi, poder entrenar-hi seria molt especial, però un cop més, no, això és una cosa que si s'obren portes en un futur ja ho veurem, i si no, doncs seguirem endavant.
Acabo, Jordi, com es veu des d'allà la CB?
Jo la veig amb tristesa, perquè són moments complicats. Ara, el bàsquet espanyol es respecta molt aquí, jo ho dic en els últims anys, els problemes que estan tenint els clubs per pagar, però la gent aquí, que desconeix una miqueta més, respecta molt el bàsquet espanyol, el consideren com el millor després de l'NBA, i això hauria de ser una cosa que n'hauríem d'estar molt orgullosos.
Doncs Jordi Fernández, badaloní, únic entrenador espanyol, català, exercint com a tal a la NBA. Gràcies per passar avui pel Bàsquet al Dia, ha estat tot un plaer, i desitjar-te que les coses et vagin igual o millor, de cara al futur.
Moltes gràcies, el plaer ha estat meu.
Una abraçada.
Una abraçada.
Viu el bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i complerta a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel.
Els viatges del club més amics t'estan esperant. Del 10 al 18 de març, la Xina. Un recorregut per la tradició d'un imperi mil·lenari a Beijing i Xi'an fins a Xangai, la metròpoli més futurista d'Extrem Orient. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El club més amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Dos minuts passant de les 9 de la nit, doncs en el temps de tertúlia avui tornarem a parlar de l'All-Star de la NBA amb Albert Illa i Xavi Martínez Olivar, com també ho farem del que ens ha deparat la 19a jornada de la Lliga Endesa amb les victòries de Barça, València o Madrid i les derrotes de Fiat Joventut o Bruixa d'Or Manresa. El que podem fer és repassar enfrontaments, resultats i classificació.
I començant per aquest Bruixa d'Or 56, Rio Natura Bambú 77, Iberostar de Tenerife 75, Caída Saragossa 78, Bilbao Bàsquet 95, Fuenlabrada 73, UCAM Múrcia 71, Herbalife Gran Canària 78, Laboral Cutxa 74, Madrid 90, Valladolid 59, Estudiantes 89, Unicaja 89, Cajasol 76, Guipúzcoa Bàsquet 50, València Bàsquet 57 i Barça 88, Fiat Joventut 79. I pel que fa a la classificació, el Madrid és líder amb 19 victòries, amb 17 al València, amb 13 al Barça, l'Unicaja i l'Herbalife Gran Canària, amb 11 al CAI de Saragossa, amb 9 Fiat Joventut, Cajasol, Laboral Cutxa i Iberostar de Tenerife, amb 8 Guipúzcoa Bàsquet, Bilbao Bàsquet i Rio Natura Montbus, amb 7 tenim el Baloncesto Fuenlabrada, amb 6 la Bruixa d'Or, amb 5 l'Estudiantes i l'UCAM Múrcia i amb 2 el Valladolid.
Doncs hem de començar parlant del Barça 88-79 Fiat Joventut, l'equip de Xavi Pascual, que sumava ahir la 13a victòria de la temporada, la segona consecutiva després de la derrota a la final de la Copa, amb el que sembla que la ferida estaria ja cicatritzada. Xavi Pascual.
Ens hem refet, hem guanyat aquests dos partits consecutius difícils en 36 hores i estem molt contents, de veritat.
Sobre el partit d'ahir, Pascual reconeix que la penya els va exigir molt.
Estem francament contents, o molt contents, de la victòria d'avui. En un partit jugant com a local, que l'equip visitant faci quasi 60% de 3 punts amb 15 tirs de 3 punts, acabar guanyant és molt difícil perquè necessites moltíssima fortalesa mental per tantes i tantes situacions ben defensades que han aconseguit anotar. Crec que així ho hem fet, crec que així ho hem sabut llegir el partit. A la segona part hem aconseguit estar una miqueta millor tàcticament. Malgrat això, el Joventut ha jugat a alt nivell, ens ha obligat moltíssim, com ja sabíem, i ens enduem aquesta importantíssima victòria per nosaltres.
Una penya que ahir va marcar un 56% de llançament de 3, 15 de 27 intents i que escassos finals o minuts al final del partit va permetre que els de Badalona arribessin, sens dubte, amb opcions de victòria. Xavi Pascual destaca la temporada que està fent el Fiat Joventut.
Aquí han jugat molt bé. Avui han jugat molt bé. Crec que és un equip que ho porta fent molt bé durant tot l'any, no? Crec que no és una sorpresa. No recordo molt bé ara mateix si per aquí al mig no hi ha alguna penya que ha jugat Copa del Rei i no ho sé si estava millor o pitjor, no me'n recordo molt bé, però en qualsevol cas ho estan fent molt bé aquest any i jo, tal com vaig dir a la prèvia, jugar millor del que juguen és difícil, la veritat és que ho estan fent molt bé.
El màxim anotador del partit d'ahir, Bokin Ajbar, amb 19 punts, el millor del partit, era Zen Lorbeck, amb 17 punts per 19 de valoració. Escoltem l'eslové.
Juventud juega muy bien, entonces para ganar hemos tenido que jugar muy bien y al final ha salido un partido muy bueno.
¿Se te nota que estás, o se puede decir que estás en el mejor momento desde que has vuelto?
Bueno, puede ser. Bueno, lo importante solamente es ganar hoy y tener buenas sensaciones y seguir para adelante. Han sido dos semanas muy difíciles, muy duras y bueno, pienso que hoy con este partido hemos acabado esta semana muy bien.
A partir de la segunda parte habéis dado golpes y os habéis llevado el partido.
Y pienso que este partido puede darnos esto de limpiarnos de Copa del Rey, porque bueno, ha sido un partido perdido difícil, pero bueno, seguir adelante. Hemos tenido una buena victoria contra Milano, sólida, y hoy también hemos jugado sólido y esto es lo que importa.
I pel que fa a l'entrenador del Fiat Juventud, Salva Maldonado donava les seves claus del perquè de la derrota.
El tema de les pèrdues jo crec que ha sigut definitiu així a nivell global, no? És a dir, el tema de les possessions, que tant mirem, doncs hem tirat 22 tirs més que nosaltres. Intentar guanyar el camp del Barça amb 22 tirs menys, doncs és quasi una utopia, com ens ha sigut, no?
Tot i aquesta derrota, Maldonado abandonava el Palau Blaugrana prou satisfet amb el partit de la penya.
Aquell mal de panxa de les derrotes és un mal de panxa diferent, no? O sigui, veus que el teu equip està allà i es donen situacions molt, molt de partit, molt de... aquell tio que no entra, el Barça tampoc ha tingut un dia nefast amb atac, vull dir, no han trobat el pitjor Barça de la Lliga, de la temporada, no? I el Barça jo crec que ha jugat un bon nivell, vull dir, els hem exigit. Si tu veus que això succeeix, doncs, bueno, després ja hi ha factors purament de bàsquet, no? Amb la qual et deixa la sensació de que el teu grup, el teu equip ha fet un treball bo.
Del bàndol badaloní, els millors jugadors del partit van ser Xurna i Sabaner amb un 15 de valoració. El màxim anotador, John Xurna, amb 14 punts. Escoltem ara el que deia Albert Miralles després del partit.
Bueno, partit molt competit, des del primer minut fins a l'últim, contra equip, bueno, contra el Barça, que tothom sabem que és un grandíssim equip. Ens ha faltat potser una miqueta de gasolina, potser els minuts finals. Crec que hem estat molt encertats els primers 20 minuts. Després, doncs, ells han estat una miqueta més encertats que nosaltres i per això s'han acabat enduint la victòria. Penso que els hem fet suar molt, encara que bueno, no hem aconseguit estar una mica per sobre el marcador, que és el que necessites quan jugues contra els equips grans per endur-te la victòria final, no? No ho hem aconseguit.
La primera part heu estat molt superiors vosaltres, heu fet un coixí de punts, però a la segona què ha faltat per acabar de rematar la feina?
Bueno, crec que ha faltat això, no? Ha faltat seguir el mateix nivell. No l'hem aconseguit. Hem estat bé, però per guanyar el Barça has d'estar excel·lent. Els dos primers quarts ho portàvem molt bé, estàvem jugant a molt bon nivell, movent molt bé la bola. Després ja no? Després ells han començat a defensar molt fort, han anotat molt bé, i bueno, això al final es paga.
Doncs el proper partit del Barça en Lliga serà diumenge a les 7 de la tarda a la pista de l'Iberostar Tenerife, en directe per Teledeporte. Els canaris arribaran a de perdre a casa contra el CAI amb ganes de revenja, sobretot per la derrota a la Copa. I abans d'aquesta cita, el Barça juga dijous a 8:45 de la nit el darrer partit de la primera volta del top 16 de l'Eurolliga a la pista del Laboral Cucha, un conjunt al vitorià que arribarà a la cita després de perdre en Lliga davant del Real Madrid per un clar 74-90. Pablo Lasso.
Primero felicitar a mis jugadores. Creo que venimos de una semana complicada, que sabíamos que iba a ser así, sobre todo después del título logrado el domingo, con el esfuerzo de los tres partidos del fin de semana pasado, más el partido de Euroliga en 48 horas. Los equipos de Euroliga tenemos que estar preparados para esto y creo que mi equipo ha hecho un trabajo de esfuerzo físico y mental muy importante para sacar el partido de hoy. Me voy contento porque sé que ganar aquí siempre es muy complicado y muy difícil.
Doncs el Madrid, 19 victòries de 19 possibles a la Lliga regular, a la Lliga Endesa. I aquesta és la valoració de l'entrenador del Baskonia, Sergio Scariolo.
Hemos competido hasta que hemos podido. Primera parte yo diría que bien, seguramente bien. Han tenido ellos un inicio de tercer cuarto impresionante. Una serie de triples indefendibles, diría. Yo creo que la diferencia en el tiro exterior ha sido decisiva, que el equipo ha dado la cara.
I tornant al Fiat Joventut, l'equip verdinegre jugarà dissabte a les 8 a la pista del Rio Natura Montbus, rival que ahir derrotava a domicili a la Bruixa d'Ormanresa amb un 56-77, amb el que a més també capgiran el bàsquet a baraix. Mike Muscala, 19 punts, 9 rebots per 21 de valoració, autèntic mal de son pels manresans, davant dels 11 punts, 8 rebots, 13 de valoració de Salva Arco. De fet, Arco i Monroe, amb 12 punts, 5 rebots, 12 de valoració, van ser els dos únics jugadors que van signar dos dígits.
I Borja Comenja valora un partit on, segons el mateix tècnic, els manresans no han tingut un referent clar en el joc.
El que ha passat a pista és reflecteix ben bé el marcador, ens han guanyat clarament, la diferència del marcador és justa, jo crec, que hi ha sigut un partit en què mai ens hem trobat còmodes, en el que sempre ens hem sentit dominats, en què ens han generat dubtes la seva defensa al nostre atac, excepte el Marco al primer quart, no ha aparegut cap jugador avui que ens liderés una mica, no? o que ens obrís el camí. Pues al final el partit s'ha trencat i ens han pogut guanyar àmpliament.
El tècnic diu que l'equip ha ofert una mala cara en el partit contra el Rio Natura, però que aquesta no és la cara habitual de l'equip.
Desafortunadament per nosaltres ens hem portat la sorpresa negativa, no? de que hem jugat molt malament, que l'equip sembla que no s'esforci o que no tingui les idees clares, i que els jugadors sembla que són molt dolents, i no és així, no? Perquè o sigui, no tenim els millors jugadors de la lliga, però tampoc tenim no som tan dolents com hem semblat que som avui, no?
I per altra banda, el tècnic del Rio Natura Montbus, Moncho Fernández, està content amb el resultat que fa que l'Obradoiro guanyi l'Average a la Bruixa d'Or Manresa.
No, fácil no ha sido, que nos ha costado mucho, que lo hemos tenido que trabajar, ¿no? Lo hemos tenido que trabajar muy, muy mucho, ¿no? Para conseguir esta ventaja hay que trabajar duro y lo hemos hecho. Estoy muy contento con el trabajo, ¿no? Nunca sabes qué va a ocurrir en un encuentro, pero siempre cuando vuelves del parón, estás 15 días sin competir, bueno, pues estás un poco expectante a ver qué puede ocurrir, ¿no? Y yo creo que mentalmente y físicamente el equipo ha entrado francamente bien.
Un Obradoiro que ha batut el rècord de victòries seguides. Amb aquesta, Manresa ja en sumen 4.
El proper partit de la Bruixa d'Or Manresa, diumenge, a 2:15, el nou Congost davant del Reial Madrid. Serà el Manresa el primer equip ACB capaç de derrotar el conjunt blanc?
A Ràdio Estel, bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina! La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visita endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Ràdio Estel.
Doncs 15 minuts encara ben macos per tancar el bàsquet al dia d'avui dilluns, per arribar a 2:15 de la nit. Temps de tertúlia al bàsquet al dia. Albert Illa, hola Albert, bona nit. Hola, hola Albert.
Hola, què em sents? Bona nit.
Sí, ara sí, perfecte, perfecte. Què tal? Bona nit. I Xavi Martínez Olivar, membre fundador del Diari Esport i cap de la secció de bàsquets. Hola, Xavi, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal? Així per començar, veieu el Manresa derrotant el Madrid el proper diumenge?
Home, jo personalment sembla complicat, però bueno, El Manresa té, bueno, va tenir un mal dia el diumenge. Bueno, els partits s'han de jugar. El Madrid està en una dinàmica positiva, absolutament. Vol dir de, no de resultats, sinó sobretot de confiança. I és complicat, però bueno, és el que es diu vulgarment, que el Manresa no té absolutament res a perdre. Han de jugar el seu partit i que passi el que passi.
Sí, sí. Albert, complicat, sí,
jo
eh?
Igual. És dir, jo veig complicat perquè penso que és una paraula prudent. No penso que Madrid tingui el partit guanyant i que Manresa tingui sortit absolutament derrotat, però el que és evident és que un dia Madrid té que perdre. Llavors pot passar...
Sí, però portem 19 jornades, Albert, dient que algun partit hauran de perdre, però de moment 19 de 19,
sí,
eh?
Sí, però el perdran i ells són conscients. De fet, a Europa l'han perdut, que, bueno, va ser camp del Xesca,
sí.
El qual tampoc estem parlant d'un equip similar a l'Anterra, és d'un potencial enorme, però hauria pogut passar un altre camp. És a dir, l'altre dia vam fer un partit correcte a Europa i un moment donat que van tenir una petita relaxació, doncs se'ls van acostar a ell, no sé si van arribar a posar-se per davant o a igualar el partit a Lokomotiv, no? No sé, Manresa té que jugar tranquil, jugar el seu partit i pensar que és el que deia, res a perdre té, és dir, si perd el partit ja s'hi passen per sobre, però és l'habitual.
I com deia el Xavi, Albert, ahir relliscada considerable de la Bruixadora a casa, 56-77 davant del, sí, d'un rival directe i a sobre li guanya el bàsquet de Baraix.
És que aquest és important perquè, clar, Manresa duia 6 victòries, quedava amb 7, Obrador diu que quedava amb 7 també, però Manresa tenia la veraix i la victòria directa, i ara mateix queden amb 6-8, Obrador diu que es reforça molt, a més recupera la veraix, amb el qual són doncs, 3 partits gairebé que li treu, els dos de diferència més a possible veraix, i és una relliscada important.
Sí, sí, un Manresa que està una victòria per sobre del descens, després de la victòria de l'Estudiantes, que ha sortit del descens, i ha entrat al Múrcia, David Michael, que porta 7 derrotes consecutives, eh? Des que ha arribat Pete Michael, de moment, ell fa els seus números, però, Xavi, el Múrcia no aixeca cap, eh?
Bueno, és que a vegades, incloure un jugador amb una rotació d'un equip... Jo havia vist el Múrcia jugant algun partit així suelto, diguem, durant l'any i no em semblava tan mal equip. Té un equip bastant curiós. Passa que a vegades posar un jugador dintre d'una rotació pot afectar. I el Pit, per exemple, és un jugador que absorbeix molt de joc. I bueno, no ho sé si concretament és per fer d'això, però la evidència és que els partits que porta ell ha assumit el seu rol de protagonisme, però l'equip ha perdut tots els partits.
Sí, sí. Múrcia, que està, Albert, en una dinàmica més que preocupant.
Sí, has dit la paraula. Pete Michael pot tenir una petita incidència, en positiu o en negatiu. Jo penso que ell està jugant bé i és l'important. Bueno, està jugant bé, està fent els seus números, però acabarà jugant més amb la dinàmica que pugui necessitar l'equip, però l'important és la dinàmica, que deies tu. La paraula és dinàmica. Ells venen d'una mala dinàmica, van fora l'entrenador, hi ha incorporacions, segueixen perdent. No és un mal equip, té bons jugadors. Està Sam Mier, està Pete Michael, està Ben Rodríguez, i hi ha gent amb experiència Kelati, i una sèrie de jugadors que això ho tenen que tirar endavant.
Sí, sí.
Depèn de que comencen a guanyar, si tenen més confiança, això és així.
Senyors, Barça 88, Fiat Joventut 79.
Bé, va ser un partit interessant. Potser em va recordar el comentari global que he sentit por ahí, que també estic d'acord, que era un partit que recordava els antics Barça-Penya, no?
Sí.
Els antics Barça-Penya que havia disputa, que era el derbi català per excel·lència, i penso que va ser un partit força interessant. La penya va apurar les seves armes, que són el joc exterior, i el Barça al final va acabar imposant la lògica amb el joc interior, amb el Lorbeck, potser l'actuació del Dachbar també per fora, sí. I bé, però penso que globalment va ser un partit força interessant.
De fet, Xavi, va haver disputa Durant, i després del partit amb el tuit de, més que comentat i amanit de Sitafa Sabaner, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, quan dic partidàs, jo em referia al que deia el Xavi. Partit clàssic, i això és important per al bàsquet català, que la penya va ser un clàssic i tingui aquests al·licients i aquestes alternatives, i que no donis per sentat que hi ha un equip molt superior i que, a més, ho demostra ja des del primer minut, converteix el partit una mica descafeinat. Sabaner, sí que va estar el tio brillant, no?
Sí, 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 no va agradar gaire, eh? L'empipada de Tomic, que va acabar amb 4 punts de sutura a la barbeta per un cop que va rebre durant una jugada, però vaja, són incidents que no passen d'aquí, que s'han de deixar a la pista.
És fortuit,
Sí,
és fortuit. Potser que hi ha un petit pic abans, o és també coses de partit, la lesió, el petit tall o el tall gran, és fortuit, el que passa que també és molt lògic que el Tomins, pues, un moment es posi de mala llet i comenci a rebotir-ho tot, perquè és una situació molt penso que aquestes coses estan bé, no? Diguem-ho, sí. Pic i tot això, però dius, la rivalitat, és que sembla que s'havia perdut una mica aquestes coses. Va ser, jo per mi vaig veure la jugada després repetida a la tele, va ser un cop fortuit, que a sobre va ser falta.
I a més falta Tomic, eh? El fumut és que és falta el Tomic, perquè vulguis una gent que baixa, altra que puja, i clar, vull dir, el Tomic no fa res mal fet, però a la seva cara li cau a sobre el que està llançant, i amb la mala fortuna és que es fa mal, no? Vull dir que... Però és això, és el que dèiem.
Sí, sí.
Quin gust dona veure jugar la penya, eh?
Pues sí, és un equip... jo he de ser honest i al principi de temporada pensava, home, potser es passi malament i tal, però jo crec que l'equip primer ha aconseguit una implicació, els joves estan responent, i després els estrangers que han vingut, el propi Sabaner i sobretot el Kirsey, estan demostrant implicació, una mica assumint el rol de qui són, el que han de fer i on estan amb el club. I penso que entre tots s'han fet un grup maco que podria haver estat a la Copa del Rei.
Sí,
jo penso
sí.
Que si aquell dia del Cajasol a Badalona es guanya, jo penso que amb aquella victòria, igual tal com van anar els resultats després, inclús es podria haver estat a la Copa del Rei, no? Però penso que està fent potser més del que m'imaginava jo al principi de la temporada, eh?
Sí, jo penso que està molt exprimit. Quan tu mires quin potencial està d'aquí, potser la penya és el que està rendint més per el que pot donar, el qual té molt de mèrit del entrenador i del grup. Jo penso que és un molt bon equip perquè és un gran grup. Vam fer una entrevista a Kirsay, segon tio superintegrat, molt intel·ligent jugant, molt centrat. Sabaner és un crac, molt intel·ligent també. Els americans, Schurman fa un paper, Joseph un altre, i el baix suplent un altre. Estem parlant d'un americà que és el baix suplent, ho té superassumit. Cadu té el seu rol, valora molt la gent jove. Kirsay parlava meravelles dels nanos de la penya. I del futur del club, amb el qual no sé si hi haurà aquest futur al club, perquè vulguis anar al tema econòmic marca, i amb els nanos que ara ells veuen que tenen futur, doncs acaben marxant, no? Però el que sí que és evident és el que ja t'ha dit, que entenen la filosofia, i això es fa molt, molt, molt perillosos i molt, molt competitius.
Doncs la penya, que el Fiat Joventut, que és setè, segueix en zona de play-off, amb 9 victòries, sí, sí. 10 derrotes, i a veure si mantenen aquesta posició de privilegi i lluiten, no?, per aquest objectiu. Primera, la Copa, es va escapar per molt poc, com deia el Xavi, que si haguéssim guanyat el Cajasol a casa segur que s'haguéssim classificat, però vaja, ara a veure si l'objectiu és el de play-off. I el Barça, no sé, podríem dir que la ferida de la Copa està cicatritzada, no?, amb les darreres dues victòries contra el Milà i contra el Fiat Joventut, no?
Jo penso que globalment el que ha mostrat l'equip des de, crec recordar, des de la derrota a la pista del Labor al Cucha, que crec que era el 5 de gener o així, és una mica que l'equip pot jugar millor o pitjor, pot passar d'altabaixos dins del mateix partit, però almenys està mostrant un caràcter, això de dir, bueno, ara ens ve un mal moment, però nosaltres seguim aquí, cosa que fa 3 mesos o així, per exemple, no vull recordar la derrota a la pista del Rio Natura, precisament, que va ser molt dura. L'equip almenys té caràcter i, home, talent ja se li suposa i ja ho té, no? Però almenys té caràcter per superar els mals moments. I d'aquí ve, pues, la bona línia a l'Eurolliga i una mica els partits que estan traient endavant a la Lliga Endesa.
Sí, penso que és un equip estable, solvent, amb molta qualitat i que no està jugant al seu màxim nivell. O sigui, Joan Carles Navarro no està ara... té uns partits seguits en què no acaba de trobar-se. El que sí que és l'escola és que no està a un nivell espectacular. Tots els nivells, de defensius, en quant a intensitat, en quant a valentia, assumint riscos, molt d'encert, i que la gent fa el seu paper. I sense ser el millor Barça, sí que és cert que ja no és impensable ara mateix pensar que el Barça... Pot passar, que vagi a fer un desplaçament i que perdi, però és impensable, perquè no estan demostrant allà aquella inestabilitat com a equip, que anaven a fora i feien un molt mal partit, després un de molt brillant, després un molt mal partit. Ara mateix ja són imbatibles pràcticament, no? Madrid li va costar molt i estan a la tòpia.
Més coses que volia comentar amb vosaltres, perquè ahir a la sala de premsa li vam preguntar a Xavi Pascual per la situació de Mario Sonja, jugador que difícilment entra a les convocatòries.
Habitualment sempre preguntem pel que no juga. Això és un clàssic en aquesta casa. La veritat és que que és bastant clàssic, això és bastant interessant. Segur, segur que qualsevol decisió que prenem és la millor per ell. Per tant, estigueu tranquils que anem en bon camí, té 18 anys, treballa molt bé en el dia a dia i no preocupeu-vos que mirem sempre el millor per ell.
Doncs Xavi, hem d'estar tranquils, eh? Amb Todorovic, amb Mario Sonja, que la cosa va bé, eh?
Bueno, clar, és que ja es veia al començament de la temporada, sempre és difícil gestionar una plantilla àmplia, una plantilla de 14 jugadors, és complicat, i els joves, incloure els joves, pues, jo comprenc, al Barça, i sembla que ho deia el Xavi Pasqual, i ho ha dit el Creus a vegades, cada una derrota és un drama, no? És sí. Un drama, és punyent, llavors és complicat i incloure els joves i o ampliar la rotació. De fet, en els últims partits, sobretot a Eurolliga, s'ha vist que al final s'ha acabat reduint la rotació a 9-10 jugadors a nivell de minuts. I és complicat, i els joves doncs, han de tenir, clar, en aquesta situació estàs al Barça i tal, has de tenir paciència. Jo no els hi dic un altre, que jo penso que no hi ha altra solució que tenir paciència i esperar la teva oportunitat si arriba, clar.
Però no sé si, Albert, no sé com, si és positiu, no?, que un jugador tan jove entreni, que segur que ho fa i ha un molt bon rendiment, però no competeix.
No, bueno, el que el Xavi diu segur que li donarà moltes voltes i que ho fa, que ho diu sincerament. És dir, quan tu ets entrenador, al nivell que siguis, i tens un nano que estigui amb un B, sigui Barça, que està a final, sigui un infantil d'un club, no? Ho fas pel seu bé, intentes entrenar-ho. El que és cert és que és important que ell assumeixi aquest rol i que estigui tranquil. Jo penso que està, perquè se l'ha integrat i se l'ha bé. Però, clar, tens en compte que tens tres bases, que un d'ells té problemes per tenir minuts, que està entrant però té problemes per fer una rotació més d'exteriors. I els quatre L's són Navarra, Rafa Nicolau, Bratol és el nivell que està i Abrin és el nivell que està, és complicat la situació. Hi ha molt de nivell. I aquest nano és molt bo i serà molt bo.
Sí, sí.
I segur que és una qüestió de futur. Sí, sí.
Ho hem de deixar aquí. Amb 30 segons, que és el que em queda. No sé si voleu dir alguna cosa de l'All-Star aquest cap de setmana de la NBA.
Bé, les són espectaculars. Sembla una mica un partit de costellada, però és brutal.
Xavi.
Jo estic d'acord amb l'Albert, jo el definiria amb solters contra casats de grandíssim nivell, eh?
Però competitivitat poca, eh? És un poc... Passeu i disfruteu, eh?
Seria algo espectacular aquest partit seriós, seria increïble.
Exacte, un partit seriós amb defenses i amb això, sí, bueno, l'altra manera, bueno, és la imatge de d'espectacle que tenen allà, que si surt molt bé, i bueno, i un any més. No?
Doncs em quedo amb això de solters contra casats. Xavi Martínez Olivar, Albert Illa, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Molt bé, vinga,
vagi bé, una abraçada. Doncs ho hem de deixar aquí amb Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció. Demà dimarts, més Bàsquet al Dia a partir de 8:45 de la nit. Aquí us esperem, eh? Fins demà, bona nit.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.